Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Tenim allò un quart d'hora clavat perquè en Vicenç i en Joan siguin allò el més breus possible de cara a fer el resum ja de la sessió extraordinària del ple municipal que es va celebrar ahir. Vicenç, bon dia de nou.
Vols que ho acabem ja?
Home.
Que els veïns no pateixin, que hi haurà pàrquing.
Aquesta és bona.
Per exemple,
sí,
eh?
Sí,
si
aquesta
vols
és bona.
Acabar-ho ja. Però hi haurà pàrquing tenint en compte que les coses no s'han fet bé. Però la intenció del govern és que hi hagi pàrquing.
Joan, bon dia de nou.
Bon dia de nou, Pito. I que tot ha estat molt dur. Tot ha estat molt dur.
És una altra de les conclusions a les que es pot arribar.
L'Ajuntament de Sitges mai havia fet una comissió d'investigació i no és fàcil fer una comissió d'investigació.
És el primer cop?
Sí.
El primer cop a la història, sí. D'una comissió d'investigació i segurament per això o per altres motius, li reconeixem el valor també nosaltres, perquè va haver un moment en què tant Carme Gasulla com Nacho Rubí comentaven com van haver de transcriure les sessions, les 14 sessions d'aquesta comissió d'investigació. I nosaltres que a vegades hem hagut de transcriure literalment algunes declaracions, i en Joan ho sap, i en Pitu ho sap, i la Carola ho sap, sabem com això de transcriure, doncs home, porta un cert temps. Per tant, haver de transcriure totes les declaracions de les persones que van intervenir en aquestes 14 sessions de la comissió, les conclusions, etc, etc. Això és una feinada
de por.
Una feinada de por.
Sí, sí.
I a més es van queixar de la, del poc suport que, en general, l'Ajuntament els havia donat a l'hora de portar a terme aquesta tasca. No van personalitzar en res, però diguem que s'entén. Doncs això, que els regidors van fer el que van poder, però no sense xarxa.
I ara, per contextualitzar una mica, el que escoltaran els oients a partir de les 10 és un ple de dues hores. Un ple que no va tenir debat perquè, explicava l'alcaldessa, es veu que va ser un criteri que es va parlar en junta de portaveus, un criteri amb el qual tampoc tots els grups polítics hi estaven d'acord, però d'alguna manera es va decidir que el ple es dediqués a fer l'exposició de les conclusions de cadascun dels grups polítics que han participat en aquesta comissió. Tots en tenien, menys el Partit dels Socialistes. Luis Miguel García no va presentar unes conclusions, sí que va fer una declaració, per dir-ho d'alguna manera, allò que en dirien els anglesos un statement, però no unes conclusions. En qualsevol cas, no hi ha debat, però hi ha dues hores d'exposició d'una qüestió que és farragosa d'entendre. Perquè els oients i les oients se'n puguin fer més o menys una idea, el problema fonamental en aquesta obra del pàrquing de Pinsbens va venir arran d'una incompatibilitat en la qualificació del terreny on es feia aquesta obra. El Pla General d'Ordenació Urbana de Sitges, aprovat l'any 2006, qualificava aquest terreny com a terreny urbanitzable, com a terreny en el qual s'hi podia fer aquesta obra, i el Pla Territorial Metropolità, que és una carta urbanística superior en jerarquia al nostre Pla General, o sigui, el Pla General s'ha de sotmetre a aquest Pla Territorial Metropolità, entenia que part d'aquest terreny on es feien les obres d'adequació, era zona no urbanitzable. Per les característiques de l'obra, digue'm, Joan.
Sí, només un matís. El Pla Territorial de Barcelona és del 2010, és posterior a l'aprovació del Pla General de Sitges.
Exacte.
El que passa és que l'Ajuntament de Sitges en el seu dia no va formular cap al·legació per fer veure als redactors del Pla Territorial que s'estava entrant en una contradicció amb la planificació aprovada anteriorment.
Què va passar? Com que l'Ajuntament entenia que aquesta obra era una obra d'adequació, i, per tant, era una obra que ahir ho va explicar el regidor Jaume Monasterio, era una obra que s'entenia com una obra local ordinària, que no demanava una documentació, diguem-ne, més elevada o més completa, l'Ajuntament no va comptar en el que podia considerar la carta del Pla Territorial de Barcelona i, per tant, va fer tota la tramitació d'aquesta obra sense comptar amb el que deia en Joan, que 5 anys després de l'aprovació del nostre Pla General, una altra carta urbanística assenyalava que part del terreny on es feia l'obra d'adequació del Parc Independents Vents era no urbanitzable. I aquest és el principal punt de conflicte que després va propiciar que arran d'una denúncia veïnal, la de la senyora Maria Àngels Llinàs, en va fer diverses, però arran d'una d'aquestes denúncies, el Departament d'Urbanisme de la Generalitat fiscalitzés aquesta obra i desvetllés aquest conflicte. I, per tant, la Generalitat entengués que l'Ajuntament no estava fent una obra d'adequació, sinó que el que estava fent era una alteració urbanística en aquell terreny. I, evidentment, com que estava fent una alteració urbanística i això no s'havia arreglat, no s'havia fet res per arreglar la compatibilització d'aquestes dues cartes urbanístiques que estaven en conflicte, evidentment, la Generalitat havia de declarar nul el projecte a partir del qual es va fer l'obra del pàrquing de Pinsbens. I aquest és el principal conflicte, més enllà també de la qüestió mediambiental, que ahir també va ser motiu de reflexions en el ple, Joan.
Certament, perquè una de les qüestions que també es posa sobre la taula per part de, sobretot, dels 4 grups que van consensuar unes de les conclusions que es varen presentar ahir, els grups de l'oposició, eren el fet que s'havien utilitzat les terres de la reforma del passeig de la Ribera per abocar-les en els terrenys del pàrquing i que aquestes terres contenen sals, al ser terres que estan molt a prop del mar i, per tant, que necessitaven un tractament que no se'ls hi va fer en el seu abocament. I, a més, amb una derivada, una qüestió que ens va cridar molt l'atenció, que és que l'empresa que a la qual se li van adjudicar les obres, sembla que es va constituir després de l'adjudicació d'aquestes obres. Una qüestió que no deixa de ser una irregularitat que crida molt l'atenció també de tot plegat. No té res a veure això amb la qüestió urbanística, però realment dona a entendre que es va mirar poc perquè no sé, bé, personalment no sé com es pot adjudicar una empresa que no existeix.
Que no existeix, no?
Sí. És a dir, ell es va parlar molt precisament d'un dels problemes en l'origen d'aquest projecte, que va ser les presses. Les presses, per una banda, perquè aquest projecte formava part del Pla d'Inversions Sostenibles, o sigui, d'aquell moment en què el govern de l'Estat els va dir als ajuntaments que per determinades actuacions podien utilitzar els diners del romanent. Però, a canvi, això s'havia de fer en un termini, s'havien de presentar els projectes i la documentació en un termini molt, molt ràpid. I, per tant, això va propiciar que en un moment en què el Departament d'Urbanisme no tenia tots els recursos necessaris, etcètera, etcètera, d'entrada ja s'hagués d'anar, per dir-ho d'alguna forma, amb la 5a posada. Segona, l'Ajuntament va encarregar una empresa externa a la redacció d'aquest projecte, i és el que diu en Joan. Aquesta empresa, de nom Volums Enginyeria, no estava inscrita al registre mercantil en aquell moment. O sigui, l'Ajuntament va contractar una empresa que no estava inscrita en el registre mercantil i l'empresa s'hi va inscriure l'any següent. S'hi va inscriure l'any 2018, però el 2017 no estava inscrita. I aquí ningú va saber trobar massa la raó o el motiu d'això. I després, òbviament, aquesta qüestió que hi va planar molt durant tot el ple de com és que no s'havia consultat la carta del Pla Territorial de Barcelona amb aquest problema que després va esdevenir el problema fonamental. I a més de tot això, diguem-ne, el poc tacte que l'Ajuntament va tenir en el seu moment amb el veïnat, amb les queixes que va formular el veïnat, perquè l'oposició va venir a dir que si s'hagués escoltat més el veïnat probablement tampoc s'hagués arribat a aquest estat de coses. I després, i aquest és un tema molt recurrent a totes les legislatures, la poca coordinació entre departaments que hi va haver a l'hora de desenvolupar aquest projecte i que segurament amb major coordinació les coses s'haguessin pogut gestionar o s'haguessin pogut veure aquestes errades que van propiciar que finalment la Generalitat declarés la nul·litat d'aquest projecte i que restituís tota la seva condició original.
En aquest sentit, va quedar molt clar per part de les conclusions de tots els grups la no intencionalitat dels serveis tècnics de l'Ajuntament a l'hora de tramitar doncs de manera errònia o incorrecta tot el procediment. Aquí, diguem, no es va fer per aprofitar ningú, però, per altra banda, doncs, efectivament, hi ha tota una sèrie de mancances que es detecten i que, especialment, doncs, els grups de l'oposició i també algun dels del govern, doncs, van esmentar com a necessitat de que s'aprengui d'aquestes errades per poder-les corregir en el futur. De fet, aquesta és una de les esperances que fins i tot va mostrar inicialment la que ha estat la presidenta d'aquesta comissió, Carme Gasulla, doncs perquè com a utilitat de la feina que s'ha portat a terme durant aquests mesos, doncs perquè quedi constància, quedi tota una documentació de com s'han fet les coses i aquells aspectes en els quals doncs aquesta feina s'ha d'anar corregint i s'ha d'anar doncs evitant que en el futur puguin passar doncs qüestions que en principi són d'entrada són molt menors, però que realment al final doncs tenen una incidència pública.
Sí, sí. Poden acabar esdevenint un gran problema, clar.
Exacte, hi ha un pàrquing que en principi semblava que s'hi podia aparcar i que molta gent que anava al pavelló utilitzava. I ningú va comptar que és possible que s'hagués hagut de fer una tramitació prèvia, però clar, el Pla General Metropolità ningú es va fixar en el que posava. Probablement perquè tothom va donar per fet que el Pla General Metropolità s'adaptava a la normativa del PUM.
Vicenç, Joan, us faig la pregunta que ara es podria fer qualsevol ciutadà. Si podrà tornar a aparcar?
El govern va exposar d'una forma molt oberta, no només al govern, sinó també a altres grups de l'oposició, la intenció que regularitzar d'aquesta situació, perquè està en procés de regularitzar, és a dir, està en procés de regularitzar-se aquesta incompatibilitat entre el que considerava o que qualificava el Pla Territorial de Barcelona en aquesta part de la parcel·la que s'ha adequat per fer el pàrquing i el pla general nostre. Tot això està pendent de poder-se encaixar, perquè sembla que l'Ajuntament i la Generalitat estan d'acord en que si la zona es deixa sense pavimentar, si es deixa amb sauló, si s'acondiciona d'una determinada manera, en aquesta zona s'hi podrà aparcar. I la intenció de l'Ajuntament és que els veïns puguin continuar utilitzant aquella zona com a pàrquing. Aquest pàrquing es va haver d'inutilitzar arran precisament del criteri de la Generalitat que va comunicar a l'Ajuntament, però la intenció és que això segueixi així. De la mateixa manera, escoltaran els oients, durant el ple d'ahir es va parlar molt bé que la Fiscalia en el seu dia va denunciar l'Ajuntament de Sitges per un presumpte delicte contra l'ordenació del territori, tot plegat a partir d'una de les denúncies de Maria Àngels Llinàs. Això passava l'any 2019. Al mes de gener d'aquest 2021 s'ha sobreseït aquesta causa, s'ha arxivat, però encara es pot recórrer. Encara es pot recórrer, però d'alguna manera en el text del sobreseïment d'aquesta causa es posa sobre la taula la bondat de l'objectiu de la iniciativa. Allò que deia en Joan fa un moment, diguem que ningú ha tingut aquí una mala intenció a l'hora de fer aquesta obra, sinó que la intenció era el bé públic, era propiciar un servei millor per la ciutadania. Però això també ha planat en les conclusions d'alguns dels grups que es varen abstenir molt ja d'apuntar responsabilitats concretes o inquirir sobre algun dels procediments que no s'hagués pogut fer bé en aquest projecte d'adequació de la zona d'aparcament de Pinsbens.
I aquesta judicialització doncs, també va planar sobre la comissió pel fet de no, diguem, de no inquirir més enllà en qüestions que després havien de tenir resposta davant de la justícia. El sobreseïment del jutjat d'instrucció de Vilanova és provisional i sembla que sí que hi ha doncs un recurs contra aquest sobreseïment que aleshores haurà d'acabar de tractar, si no recordo malament, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que és qui ara ha d'agafar el cas i decidir si definitivament s'arxiva la carpeta o es continua oberta.
Nois, aquesta és una prèvia perfecta per començar ja a escoltar el que va donar de si al ple. En res, en menys un minut ho podran fer. Vicenç, Joan, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Pitu.
Que vagi molt bé. Fins la propera. Adéu-siau.